Doncs continuem en directe al Planeta Prat i ho fem amb el nostre espai de Dones al Mar amb la Laura Quinto. Què tal, Laura? Com estàs?
Hola, molt bon dia.
Benvinguda i amb moltes ganes també de poder-te acompanyar aquí, en aquest viatge que fem sempre.
Un viatge cap al fred, avui.
Sí?
Sí. Avui parlarem d'una dona que li agradava que li diguessin Pepita. Així de propera era la primera dona que va dirigir una base a l'Antàrtida. Estem parlant de la Josefina Castellví, que va néixer el 1935... i, com totes les dones de la seva generació, va treballar en el camp científic i va ser tot un repte per a les dones d'aquella època, no? És una dona que, tot i que està retirada de l'esfera pública, encara viu i que va començar a estudiar medicina, però de cop es va apassionar per l'oceà. I això va ser el que la va portar a estudiar biologia i fins i tot a viatjar per estudiar. Ella se'n va anar a França a estudiar per especialitzar-se en l'estudi dels microbis de l'oceà, una disciplina que en aquell moment, doncs ja us podeu imaginar, que era com supernovadosa, no? I avui, doncs, us explicarem qui era Josefina, un personatge entranyable, que a mi em té el cor robat i que espero que us apassioni tant com a mi.
Segur que sí.
Com us deia, ella va estudiar biologia, es va especialitzar en l'estudi dels oceans i va ser el 1960 que amb 25 anys va començar a l'Institut de les Ciències del Mar. Però com us deia, doncs era l'època que era i ja us podeu imaginar com li va anar.
Em van dir, això és un ofici d'homes.
I vostè què va respondre?
I jo vaig respondre que bé, jo el que volia era... Vaig despistar i vaig dir, és que jo el que vull és fer el doctorat. I voldria fer el doctorat. I em van dir, ah, bueno, si vostè no s'hi vol dedicar, que només vulgui fer el doctorat, doncs això és diferent. I jo vaig pensar, vale, ja tinc un peu dintre, no? I després d'un peu va vindre un altre, i després un altre, i...
Així va anar fent la Josefina.
Si ho vols fer per informació teva, personal, per creixement personal, no passa res. Però no t'hi vulguis dedicar i treure focus d'aquí.
Així va anar com ella va començar i s'hi va ficar. De fet, la primera vegada que va voler participar en un mostreig, anar en una expedició, en un vaixell, agafar mostres i analitzar, va haver d'insistir molt, deixeu-me sortir una vegada, només una, no ho tornaré a demanar, i bueno, al final, per pesada, el seu cap va dir, bueno, va, si és només una i després no t'hi vols dedicar, no? Doncs la va deixar anar, i així va anar que va començar a fer expedicions, a fer investigació, no? I a poc es van obrint camí amb aquest fer-se la despistada, que tan característic és de la seva història, que va anar posant un pagoet rere l'altre, sense massa estridència, tímidament i a poc que van aconseguint, però amb moltíssima tenacitat, fer-se un lloc en aquest equip, no? En concret va ser amb el seu amic i mentor, l'Antoni Ballester, que li va acabar transmetent la seva passió no només per l'estudi de l'oceà, sinó per l'estudi de l'Antàrtida. I va ser gràcies al seu suport que el 1984 es va embarcar en la seva primera campanya del gel. En aquell moment heu de pensar que Espanya no tenia base Antàrtida, per tant havien d'anar convidats per altres països, com Argentina o Polònia, i hi havia un equip de persones, tant l'Antoni, la Josefina, com l'Agustí Julià i el Joan Rovira, que estaven intentant convèncer les autoritats espanyoles que realment era molt necessari, no?, fer un laboratori per fer recerca in situ a l'Antàrtida. Llavors van decidir que la millor manera de fer-ho era acampar a la illa de Livingston, que us podeu imaginar que no és com acampar a la Costa Brava.
Exacte.
No és com anar de càmping a la Costa Brava. He mirat les temperatures de la illa de Livingston, perquè no sé vosaltres, però jo no ho sabia. A l'estiu, la temperatura màxima registrada són de 3 graus i a l'hivern pues, cauen per sota els 11 graus. La veritat és que és una temperatura, per ser l'Antàrtida, com bastant constant, però bueno, no m'hagués agradat a mi estar allà de càmping, digamos, en l'Antàrtida. Tant va ser que van insistir, tant amb les acampades i amb tots uns tractats internacionals que no hi entrarem ara, però que si voleu, després us diré com investigar més sobre tot això, que van aconseguir, no?, a instal·lar la primera base a l'Antàrtida a l'estat espanyol, que va ser l'estiu del 87 al 88, que van instal·lar la base Joan Carles I, com no. Va ser en aquell moment,
no? Si haurien canviat el nom, o no?
Sí. Sí. Però en tot cas va ser la primera base que va tenir l'estat espanyol a l'Antàrtida. I va ser el seu amic i mentor, l'Antoni Ballester, qui havia de liderar aquesta base, però just abans de començar, un ictus el va incapacitar per liderar el projecte. Ostres. I així, gairebé de carambola, ella va acabar esdevenint, gairebé de carambola, i també per la seva experiència, el seu saber fer i els seus coneixements, li va donar l'oportunitat de ser la primera dona al món en dirigir una base a l'Antàrtida. I com qui no vol la cosa, com ho va fer ella, sense fer soroll, ho va estar fent durant 5 anys. Us heu d'imaginar una jove més aviat petita, amb un tarannà serè, que és el que transmet la seva veu, al capdavant d'un grup d'homes científics investigadors amb un clima doncs totalment àrid, molt poc còmode i molt feréstec, no? I us l'heu d'imaginar també el seu temps fent puntes de coixí.
Fer punta requereix un aprenentatge constant. És com el treball de recerca. És paciència, perseverança, és perfeccionisme. Tu ja saps com m'han fascinat sempre aquests elements d'habilitat manual. M'ocupen el cap, allibero la memòria. Les peces de punta em recorden flocs de neu.
Era una de les seves grans aficions, sí. Les puntes de coixí, i que em sembla curiós perquè associem les puntes de coixí normalment a les dones grans que, bueno, d'una generació que no han tingut formació, exacte, que no han tingut accés a estudis superiors, que no han tingut una carrera professional. Doncs, bueno, em sembla com curiós reivindicar, no?, que les puntes de coixí poden ser un entreteniment i fins i tot un exercici mental per persones com la Josefina, no?, que se la veu en diverses imatges fent puntes de coixí a l'Antàrtida.
De fet, com que ens hem allunyat, no?, d'aquests sabers durant molt temps o durant una generació, i ara ens tornem a apropar a recuperar aquelles manualitats.
Has provat les puntes de coixí?
Jo he provat el ganxet i he de dir que quan em posava en un projecte sí que és de les coses que més et desconnecta de la teva vida, perquè tu et centres en formalitzar-lo, en acabar-lo, i clar, és una cosa totalment diferent a la vida normal, a la de treballar, i t'abstrau d'una forma que jo crec que poques coses ho poden fer. Ara sí que estem molt acostumats a desconnectar amb sèries o amb un llibre o així, però és que les manualitats és un punt diferent.
Connecten d'una altra manera, sí, no?, amb el cervell. Sí, pues, sí, sí. Tal qual ho explicava ella amb aquest fragment que heu sentit, que és d'un documental que es diu Els records del glaç, que podeu veure a TV3 a la carta, que està disponible i que ho recomano moltíssim, on ella el que fa és tornar als 77 anys a viatjar a les actuals bases de l'Antàrtida, no?, i reconnectar amb el que va ser aquell moment i el que és el moment d'ara, no? Ella des de l'any 2000 que està jubilada, tot i això, tot i estar jubilada com a investigadora, va estar molts anys dedicant-se a la divulgació, no?, que per ella era crucial que tothom entengués per què era tan important estudiar l'Antàrtida. I va estar fent xerrades, conferències, anant a escoles, instituts, fins que el 2013 va dir, bueno, fins aquí, vull dir que ja tinc una edat, però va estar més de 10 anys dedicada a la divulgació per transmetre el per què d'estudiar l'Antàrtida.
La Terra, en definitiva, és una màquina calorífica, amb pols freds i pols calents. I la influència mútua d'aquestes dues coses fa que la Terra mantingui la seva temperatura idònia perquè la vida pugui subsistir, que és, diguem-ne, l'objectiu final. I el dir vida no vull dir l'home, vull dir la vida des de la microbiana fins als éssers superiors. No podem negligir el coneixement d'aquesta gran superfície que hi ha en el Pol Sud i saber quina importància té amb la influència de l'altre. En aquests 4.000 metres de gel està inscrita tot el passat de la... Tot no, però gran part del passat de la Terra.
I això era part del que la fascinava, no? Si voleu endinsar-vos en aquest món, ella ha escrit tres llibres, que jo us cito, no he tingut el plaer de llegir-los, tot i que n'hi ha un que tinc moltes ganes de llegir, que és el Jo he vivido en l'Antàrtida, que és del 1996, que segurament és el més divulgatiu dels tots i que El que explica és com van aconseguir aquesta base a l'Antàrtida, el que dèiem, com tot el que van fer a nivell de pressió política, l'acampada i de més, però després també totes les vivències i allò que investigaven quan ells estaven ubicats allà a l'Antàrtida. No? Es diu, jo he vivido en l'Antàrtida, trobeu la xarxa de biblioteques de Catalunya, vull dir que podeu anar i cercar-lo i demanar el préstec interbibliotecari, que per cert ja funciona, per tant, podeu sol·licitar que us el portin.
Ens ho van dir ahir al motiu del Dia Internacional de les Biblioteques, que
per tant, no està la del Prat, però si en altres està disponible, ho he consultat avui i podeu demanar-vos-el perquè jo crec que us apassionarà.
I aquí hi ha una part també, no? Ara pensava, ostres, les comunicacions, les investigacions, com era de diferent fa 30 anys, no? I com segurament també ens transporta a entendre com era de complicat i d'agosarat apostar per una investigació a l'altra punta del globus, no?
Sí, les comunicacions eren molt complicades i els laboratoris molt austers. De fet, si teniu curiositat i aneu al Cosmocaixa de Barcelona, podeu visitar l'antiga seu, que era un mòdul com d'estos prefabricados, perquè ens entenguem, que li han posat el nom d'Antoni Ballester, que va ser en honor, diguem-ne, el que va liderar tot això, però que malauradament no va poder viure-ho, no? Un cop aconseguit, i es serveix per a la divulgació, no? I d'alguna manera jo crec que és part del llegat de Josefina, no? No només tot allò que va investigar, que no entrem en detalls tècnics perquè no soy biòloga i em faria com molta por a posar-hi la pota, però sí amb tota la divulgació que va transmetre i el que representa una figura com ella al capdavant, no? d'una investigació antàrtida. De fet, té dos llibres més, us parlava d'un que és potser el més proper, però si us interessa realment posar-vos en matèria, n'hi ha un que es diu el paper que juguen els oceans en l'equilibri del planeta Terra, que és del 2005, que és el més recent, i un altre una mica més antic, que és del 1967, que és Ecologia Marina. Però sí que és real que ens queda molt per investigar dels oceans, clar, sí, moltíssim. Sí. De fet, s'ha investigat més sobre l'espai que sobre els oceans, tot i tenir-los tan a prop. I encara hi ha quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de planeta Terra desconegut, no? Que és el que hi ha a sota els oceans i on hi ha tot un món per investigar. Mm-hmm. I la Josefina, quan parla d'això, si no l'heu vist amb cap imatge, hauríeu de veure com se li il·luminen els ulls i com de convençuda està amb la natura, no? És una dona, sobretot, enamorada de la natura. I m'agradaria acabar l'espai posant-vos un fragment d'una entrevista que li van fer també a TV3 el 2013, quan va rebre el Premi Nacional de Cultura, on ella parlava d'una pràctica que a mi m'ha agradat molt i que penso incorporar a la meva vida i us convido a incorporar-la.
De manera que hi ha una pràctica que jo faig sovint, que és preguntar-li a la natura, quan té un problema que jo tinc, com se les arreglaria la natura. I sovint ho encertes.
O sigui, plantejar un problema propi, no?
Problema propi, real,
del dia a dia. Si això passés a la natura, quins mecanismes es posaria en marxa, no?
Clar, segurament tu i jo, que no som biòlogues, trigarem una mica més.
Sí, a mi em costaria, jo crec.
Em costaria. Però ella en aquesta entrevista posava un exemple pràctic, no sé, us dono uns segons des de casa perquè penseu, què li preguntaria jo a la natura, no? Quines coses li puc preguntar, quins problemes puc tenir? Pues fins i tot un problema d'arquitectura, per exemple.
Te'n diré un exemple que jo he viscut a casa meva, no? Tinc una casa al Pirineu que està posada sobre una morrena, precisament, no? Per tant, vol dir que té, aquesta morrena té 11 o 12 metres d'alçada, que és allà on acaba el terreny. I vaig començar a tindre desprendiments molt, molt forts. Me vaig assustar, vaig pensar què passa aquí, i vaig anar a buscar, doncs, els enginyers de torn, no? Llavors ho van mirar i em van començar a fer pressupostos del que jo tenia que fer. I aquests pressupostos, tots, absolutament tots, doncs contemplaven un mur de 12 o 14 metres d'alçada per una mena de pedres que aguantessin la morrena i tal, no? I això costava un dineral que jo no tenia ni estava disposada a embargar-me per tota la vida per fer un mur, no? I llavors li vaig preguntar a la Natura, aviam, si tu tinguessis aquest problema de despreniments, com redimonis te l'arreglaries perquè no fos així? I la Natura em va contestar, posa-hi arrels, posa-hi arrels.
I va plantar arbres.
I vaig plantar arbres. Vaig plantar arbres i avui dia no hi ha ni un sol desprendiment. Els arbres, això fa molts anys, els arbres s'han fet grossos, que no són arbres, són arbustos. Uh-huh. Es retallen, se li fa el condicionament, però... Tal n'és així que un dia se'm va presentar a un dels enginyers i em va dir, miri, fa temps que ho estic mirant des de baix, que hi ha un camí. Aviam què és el que vostè ha fet aquí. Diu, però m'agradaria veure-ho des de dintre de la casa, em deixa passar. Jo dic, i tant, passi, passi. Diu, no ho havia vist mai, no ho havia vist mai.
És una dona que convida a escoltar, convida que te l'escoltis, i llàstima que no estigui doncs, més activa en el món de la divulgació, però clar, ja té una edat, diguem-ne, i és normal que hagi preferit dedicar-se també els darrers anys de la seva vida a gaudir-la, no? Però que ens ha regalat moments com aquest, que us convido moltíssim a descobrir-la més. I haig de dir, fins on sé que és la primera dona de la que hem parlat en aquest espai, que una muntanya porta el seu nom, ve un pic. El pic Castellví és un turó de 350 metres, no és molt alt, d'altitud, situat a la illa de Livingston, que va ser on van acampar per primera vegada per demanar a l'estat espanyol una base a l'Antàrtida.
Ostres,
clar. I hi ha un pic que porta el seu nom.
Amb el fred que van passar, s'ho mereixia.
Ja se'l van guanyar.
Laura, si et sembla, acabem recordant on podem recuperar el documental que has comentat, com es diu, perquè a mi m'han entrat ganes de conèixer-la més.
TV3 a la carta.
Més, eh?
Si busqueu Josefina Castellví, a part de trobar diverses entrevistes que totes són d'aquelles que te les vols escoltar allò amb calma, hi ha aquest documental que explica com ella torna a la base de l'Antàrtida als seus 77 anys i fa un relat, no?, explicant-li al seu amic l'Antoni Ballester, no?, tot el que van viure allà i, bueno, és preciós veure aquesta àvia, perquè té l'edat d'una àvia, no?, del referent que tenim d'àvies, tot i que ella no va ser mai mare, amb la seva jaqueta del moment, que encara conserva, no sé si recordeu aquelles jaquetes dels anys 80, de color rosa i verd, d'aquells colors llampants...
Ostres.
Us en recordeu d'aquells anoraks?
Ara es tornen a portar,
Doncs ella és una pionera. Ella va amb aquella anorak...
Ara estan de moda un altre cop.
Amb unes botes, la baixen de la Zodiac allà a l'Antàrtida... I ella, amb la seva edat, no sé, jo firmaria per arribar a la seva edat amb aquesta energia i amb aquesta curiositat i ganes de saber encara a dia d'avui, no? I és molt bonic de veure el documental, que us ho recomano, les cares dels investigadors actuals com la reben, perquè per ells és tot una eminència, no? I va obrir camí. I aquella il·lusió amb la que li donen la benvinguda a una Josefina gran ja, però... I el respecte amb què ella tracta els investigadors d'ara, no? Sense gent de soberbia, amb molta modèstia i amb aquest to que li heu sentit i que espero haver-vos pogut transmetre.
A mi m'ha encantat, Laura. Moltíssimes
a
gràcies.
A mi també. És la meva nova referent a la vida.
La veritat, l'apuntem, la Josefina Castellví. Recupereu aquestes entrevistes i sobretot el documental. Jo ho faré segur perquè tinc molta curiositat de conèixer-la. Gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, adéu, bon dia.